conferenciant d'avui és en Pau Fernández, que és indumentarista, que és una paraula complicada, gestor cultural i dissenyador gràfic. Treballa en l'àmbit de la gestió cultural, programació, teatre, escenografia, estilisme, etc. Ha treballat a la Facultat de Ciències de l'Educació, aula de dansa, amb classes de la història de la indumentària des de l'edat mitjana fins al segle XX, amb especial tendència al vestit tradicional dels països catalans. Especialista en el disseny i confecció de vestuari per a òperes, teatre i dansa. Ha treballat al Teatre Lliure, al Gran Teatre del Liceu, al Teatre Nacional de Catalunya, a Cal Estruc i a la Faràndula de Sabadell, amb la Factoria Mascaró, amb la companyia de la Marta Carrasco, a la Temporada Alta i al Principal de Girona, i als teatres Bertrina i Fortuny de Reus i al Teatre Metropol de Tarragona. Esclar, si ho fa Reus, també Tarragona. És indumentarista per a molts esbarts dansaires del país, com l'esbar de Rubí, l'esbar Ciutat Comtal, l'esbar Sant Cugat, l'esbar Marboleny, etc. Ha treballat com a tallerista a diversos tallers per a la Festa i per a Fúsic i al Departament de Cultura de la Generalitat i a l'organització de tallers al FESCAT. Actualment, a més de la programació cultural, en el Centre Cultural de Vilanova del Vallès, continua treballant a l'àmbit de les arts escèniques i altres disciplines artístiques. Avui ens sembla que en Pau ens farà fruir força amb aquesta conferència ja dedicada al vestuari, sobretot ara que ve la caloreta, ve de gust.
Moltíssimes gràcies. Important, un petit incís. La breu història de l'indumentària serà molt breu. En una hora és complicat fer un repàs general de lo que seria no només la indumentària a nivell general del món i de les diferents cultures o èpoques o eres de la història, sinó aquest repàs ha de ser, ho faré a partir d'una època concreta, potser és una època convulsa amb les històries europees que té molt a veure amb la indumentària i que té molt a veure fins i tot amb la forma de vestir-nos tots i totes en el dia a dia, perquè tot té una relació directa amb les cultures, amb les influències, amb la política, i tot això té una influència directa no només amb com vestim, sinó com ens expressem amb els vestits. És important tenir en compte això. Així que, evidentment, després, amb el torn que hi ha de preguntes, qualsevol pregunta que em voleu fer, com si voleu preguntar al vestuari de l'Egipte de la 18a dinastia. Això és una altra cosa molt concreta. Però vull dir, ara potser repassem unes coses més properes a nosaltres, el que seria un moments convulsos de la història europea, que seria el 17, el 18, bàsicament, i el 19, i el 20 també, però sobretot el segle 17 i 18 és el que marquen el vestuari a nivell europeu. A vegades tinc tendència a derivar el que seria un recorregut per al vestuari cap al vestit tradicional, perquè em sembla importantíssim la gent que estimem el nostre país, la nostra cultura i d'on venim i evidentment on anem, tenim molt present que el que és la indumentària més propera a nosaltres, a la nostra cultura, al nostre país o a la nostra nació, comporta aquest compromís de dignificació d'un vestuari que ha estat maltractat moltes vegades. Però bueno, jo m'aniré senyint i de tant en tant faré un flashback cap al vestuari tradicional perquè hi ha moltes coses que són importantíssimes a tenir-la en compte. Hi ha un petit problema de percepció cromàtica. La projecció, el que jo veig aquí no té res a veure amb la projecció, és una petita llàstima perquè estem veient aquí mateix al fons un espolí de seda del segle XVIII, un meravellós espolí de seda, que l'espolí de seda és un teixit que quan es llaurava amb uns petits telers de 40-50 centímetres d'amplada, i era una labor bastant feixuga, i a més es va tramant el fil de seda amb una forma tan espectacular que tot agafa com un relleu meravellós i que la seda juga amb aquesta sensació d'aigües, d'irisació, que ja el material de per si és noble, però aquí no podreu apreciar el que seria el colorit d'aquest espolí. Però bueno, en principi, bàsicament jo aniré parlant, podeu interrompre això quan vulgueu, no tinc cap problema. Després ja mirarem lo de les preguntes. Vull dir, si teniu un dubte sobre això, anirem repassant. El que us comentava abans. Abans d'entrar, faré una petita ressenya sobre Ovidi. Ovidi, en una de les seves manifestacions literàries meravelloses, va escriure la metamorfosis, o les metamorfosis, millor dit. I aquí Ovidi fa una referència al món del teixit. Fa una referència mitològica. Aquesta referència parla d'Aracne. Aracne era una filla d'un tintorer i aquesta noia, a part de ser una noia famosa perquè va ser nascuda a Lídia i era la filla del tintorer que pràcticament feia tots els teixits i les tintades d'aquella civilització o d'aquella població, va ser famosa, segons la mitologia grega, per fer els millors teixits possibles. Era una absoluta meravella, tant que la gent la comparava amb la deessa Atenea. Atenea, deessa de moltes coses, però també deessa de la bellesa, que comparessin a una mortal teixint amb les mans d'una deessa era una mica complicat. Aleshores, la deessa va baixar de l'Olimp i va veure amb els seus propis ulls com teixia Aracne. Evidentment, el teixit d'Aracne era impecable. Aleshores, la deessa es va disfressar d'una dona gran i li va dir que hauria de baixar una mica la soberbia i ser més humil. Aracne no va fer cap mena de cas i va reptar la deessa a teixir una roba. Amb aquesta mena de competició, la deessa, ja diguéssim amb gelosia, dispara la seva llança, llença la seva llança contra el teixit d'Aracne, contra el seu tapís. Després se'n penedeix i entén que s'ha deixat portar per la gelosia i aleshores el que fa és convertir... Aracne es suïcida després d'aquest episodi i ella el que fa és convertir Aracne en una aranya, d'aquí va el nom, i la condemna eternament a teixir un teixit meravellós però que ningú apreciaria mai. Això és la referència que Ovidi fa a la metamorfosi, que em sembla una referència amb aquest punt del romanticisme que sempre ens aporta la mitologia i la història del món clàssic, per introduir bàsicament això. La indumentària, ja m'imagino que ja ho he llegit quasi tots aquí, aquí posa la moda és un fenomen paral·lel a la vida. És cert, la moda és un fenomen paral·lel a la vida. Avui també. Avui també, perquè els canvis, el de sincronitzar, tot això és important tenir-ho en compte, perquè fins i tot, encara que em sembli que a vegades no és així, nosaltres ens belluguem en un món on les influències de les modes, ara potser tot això ja és molt més dispers. No és una cosa tan marcada com altres segles perquè hi ha més poder adquisitiu i aleshores el que és les modes no queden tan marcades com els segles anteriors. Estem en un país eminentment tèxtil, aquí hi ha arenys que us haig de dir, però en aquest país és curiós, i torno a fer referència aquí amb el vestuari tradicional, és curiós com un país amb una indústria tèxtil tan potent i de cederia i d'indianes, el que és, faig el flashback cap al vestit tradicional, el que ha quedat del nostre vestuari tradicional, per exemple, és bastant minso, és una imatge com molt fosca. Allò sempre que se'ns ha dit que el vestit tradicional a Catalunya sempre ha estat sobri, home sí, és sobri, però no per anar d'enterro, vull dir que tenim de tot. I que no ho dic jo com indumentarista, però que per això parlen els museus d'indumentària, per això parlen les col·leccions i els museus etnològics. Hi ha molta documentació al respecte. Aquí parlem de la societat catalana. Les classes socials, evidentment, eren definides. Això també marcava també el que seria vestuari. Però ara anem a avançar una miqueta amb els gremis a Catalunya. Els gremis a Barcelona hi havia més de 100 gremis a l'edat mitjana. S'enfrontaven entre si, és evident, però perquè us feu una idea de com eren els gremis a l'edat mitjana, a Barcelona hi ha una casa meravellosa, a la Via Laietana, que és la Casa dels Velers. La Casa dels Velers és segurament un dels edificis patrimonials més importants del barroc català, segurament té els esgrafiats, un dels esgrafiats més importants d'Europa. Va haver un programa de la Unió Europea que va restaurar molts dels esgrafiats del segle XVIII a Barcelona, però la Casa dels Velers, perquè imagineu la importància que tenia, que aquest gremi va edificar una casa meravellosa, un autèntic palau de pedra de Montjuïc amb esgrafiats i que albergava el que seria el gremi dels velers, que eren, això són les indianes, els velers, la gent que treballava la seda, la gent que treballava el que seria les passamaneries, perdona, aquí tenim aquí el rococó, les passamaneries, el que esteu veient ara, aquesta mena d'acabats als vestits, el que són els acabats que veieu aquí davant del vestit, les puntes, tot això es concentrava en un gremi que fins i tot cotitzava en bossa. Vull dir que anava al mateix temps del pols europeu. Les corts europees marcaven la moda en l'època. Vull dir que això que estem veient aquí, fem un salt en concret i anem al barroc i al rococó. Per això és a dir que ensenyaria segurament el segle XVII i XVIII. Curiosament, aquesta època per nosaltres els catalans és una època convulsa. Estem parlant de la Guerra de Successió. El barroc, per això el barroc a nosaltres sí que ens ha tocat directament i tenim exemples meravellosos. Una mica més avall teniu un dels millors, segurament, o el millor altar barroc que conservem al país, aquí. Però així i tot, malgrat que quan va esclatar la Guerra de Successió a l'altar d'Arenys s'estava construint, nosaltres com a societat va ser un daltabaix brutal, perquè va ser escapçar les llibertats del país, escapçar les nostres costums, la nostra llengua i evidentment totes les influències que podien arribar fins i tot del continent europeu. Però nosaltres som una societat tossuda i que malgrat tot i malgrat tots els entrebancs de lo que va ser una ocupació brutal del país i de la ciutat de Barcelona, nosaltres ens vam bellugar al mateix temps que el continent europeu. Malgrat tot, les costums de les corts europees arribaven al nostre país. I malgrat tot, i això ja tirant cap al 19, jo sempre he dit a vegades que els catalans, potser no hem, ho he dit en algunes conferències sobre indumentària tradicional, que curiosament quan tu baixes al País Valencià, amb el País Valencià o altres contrades de països catalans i fins i tot d'Espanya, la gent ha guardat els vestits tradicionals, els ha mantingut a les arques, a les calaixeres o a les cases com un bé preuat i que ha passat de pares a fills. Nosaltres no hem fet això perquè nosaltres hem estat una societat, a part de lo convuls del 18, el 19 també, en certa manera, nosaltres vam apostar sempre per la modernitat. Què va comportar això? Que al mateix temps que els telers de fusta s'inicia la revolució industrial a Anglaterra i els telers passen a ser metàl·lics o de ferro, al mateix temps nosaltres ho vam fer exactament igual poc temps després que la revolució industrial a Anglaterra. Què comporta? Que aquesta aposta per la modernitat vam sacrificar moltes coses, entre elles a vegades aquesta sensació de que tot el que era antic i vam apostar per la modernitat. Això és un tret diferencial de la societat catalana. Sempre hem estat, per lo millor i per lo pitjor, amb el continent. Així com no és el cas, per exemple, d'Espanya, que la revolució industrial encara se l'espera. Però nosaltres hem fet això sempre i hem apostat fort. Això vol dir que quan el barroc esclatava a les corts, sobretot a la cort francesa, nosaltres ja aquí la moda barcelonina o la moda a Girona o grans ciutats i capitals del país pràcticament no era el de la riquesa de les modes de Versalles o de la cort de Viena, però s'acostava molt. I amb una altra cosa que nosaltres els catalans vam fer és abaratir el cost d'aquests productes. Nosaltres el que vam arribar a fer és que no tothom podia treballar amb la seda, evidentment la seda marca un estatus i marca un nivell social i adquisitiu importantíssim en aquesta època, però les famílies benestants a Catalunya el que feien era copiar directament els motius florals, geomètrics o ornamentals de dels teixits i adaptar-los al cotó. D'aquí neix la indiana, d'aquí neix moltes coses i a partir de motllos més fàcils de fer i més barats, nosaltres podem reproduir aquesta mena de vestit. El rococó, el barroc i el rococó, exactament igual que passa amb els altars té una, el que s'anomena l'horror vacui, el que amb el barroc es va dir l'horror vacui, és a dir, la por a l'espai buit. Tot és absolutament factible de ser ornamentat. També passa amb els teixits. Vull dir que es podien brodar fins a l'extenuació. Aleshores, aquí parlem dels guardainfants, que seria del segle XVII, el guardainfant és un... Tots teniu present les menines? Bé, doncs el que porten les menines seria el guardainfant. El guardainfant és com una mena de mirinyac, de fet és el precursor del mirinyac, i el guardainfant s'adapta al cos però d'una forma allargada, no és com el mirinyac, que és pràcticament circular o oval, i el mirinyac, o sigui el mirinyac, el guardainfant es deia així perquè a la cort espanyola es dissimulaven els embarassos amb aquesta mena de prendes o de prendes d'estructures. I el guardainfant anava cenyit a el que és la cintura i sobre això hi descansaven els vestuaris. Les dones i els homes. Gipó. Els vestits eren el guardainfants mirinyacs. Diguéssim, estem en una època on el guardainfant i el mirinyac pràcticament conviuen en funció de les corts, europees, en funció també de les cultures. És important perquè després d'aquí veureu un salt important amb la morfologia del vestit adaptat al cos de les dones. Els homes potser no han canviat tant en quant a indumentària, però les dones, com portadores pràcticament de la moda amb les corts europees, fins i tot ara, quan tots parlem de passarel·les de moda, les passarel·les més importants del món quasi sempre és la femenina, la que impacta més, la que les passarel·les com es pot jugar més amb les formes, amb la fantasia, més que amb els homes, potser perquè el món dels homes amb l'aspecte de la moda és un món carregat de prejudicis, quasi sempre masclistes, és evident, però que amb el món de les dones abans i ara es pot jugar amb molta més fantasia que amb el món dels homes, salvo que els homes o alguns homes siguin més atrevits a l'hora de vestir. El gipó, que seria l'equivalent a un corsé, a un cos, adaptat al cos, eren encotillat. És a dir, quan s'elaboraven aquesta mena de prendes, un gipó, a Catalunya, per exemple, hi ha exemples meravellosos, ja després passaré algunes fotografies. Curiosament, quan es treballaven els gipós aquí a Catalunya, a l'embarnillat, es feia de fusta, de varetes d'olivera. La gent anava a la muntanya i amb la primavera, quan l'olivera comença a brotar, aquests brots tendres a peu d'arbre, s'agafaven aquestes branquetes, que tenen una facultat meravellosa, que sequen i una vegada seques mantenen la flexibilitat. Amb això es feien les barnilles per als gipons i els colzos adaptats per a les dones. Tot això evidentment va arribar fins al segle XIX, perquè amb la cacera de la balena, amb les barbes de la balena es va fer aquesta mateixa barnilla, per això coneixem tots com ballenes el que portaven els cossos i els corsers de les dones. Però bé, ja quan a finals del segle XIX, amb la cacera de les balenes, tot això desapareix i s'abandona el que seria... Però em sembla molt més romàntic les varetes d'olivera, perquè a més té una relació directa, perquè en definitiva és l'arbre sagrat també d'Atenea, Pàrtenos, de la deessa que hem parlat, de la deessa que hem parlat a l'inici. Les formes del 17 i el 18 eren formes exagerades, que marcaven moltíssim la cintura de la dona, pujaven el pit a través del corsé, mantenien, per això moltes dones en aquella època seien rectíssimes. Per què? Era impossible fer això si tenies totes les barnilles d'olivera encaixades. Un vestit benestant, parlem, ara estem parlant de vestits benestants, del 17 i el 18 comportava un manteniment brutal, que ara és inconcebible això, inconcebible. No només un manteniment, sinó el nivell de confecció és inconcebible. Els homes, les casaques, la jupa en català seria el que seria l'americaneta, aquesta petita que a vegades heu vist amb els esbars ensaires, aquestes jaquetetes curtes, que van arribar a ser molt curtes. Aquí no seria el cas d'ensenyar-vos alguns gravats del Divori del segle XIX i XX, on les casaques aquestes, les jupes dels homes, van arribar a ser tan curtes com si fossin unes tureretes. però eren absolutament reals. Les influències de França amb el vestit nostre i amb els vestits europeus va ser molt important. Aquí tenim un exemple del que seria un vestit amb un mirinyac discret, perquè van arribar a ser bastant més bèsties, del que seria un vestit del barroc. Això, aquesta petita meravella, és una peça meravellosa del segle XVIII. Aquí no sé si podreu, no s'aprecien gaire els colors. Els colors, perquè us faig res, 5 cèntims. És una seda llaurada de color xampany, un color així com crema groguenca, i està brodada amb unes tonalitats meravelloses i pertany a una col·lecció que curiosament no està en Europa. Hi ha dos grans museus del món d'indumentària que jo us recomano, si us interessa el tema, perquè és magnífic, dels millors museus del món. Segurament el millor museu de les arts decoratives del món és el Victorian Albert, a Londres. El trobareu molt a prop de Harrods. Tothom quan va a Londres va a Harrods, però si aneu a Harrods i feu les ostres en l'Oyster Bar, després podeu acostar-vos al Victorian Albert, un museu meravellós, i en trobareu segurament peces d'indumentària de qualsevol època, a més amb molt ben exposades. Però això no està en Europa, perquè curiosament el segon museu del món amb indumentària del barroc del segle XVII i segle XVIII europeu està a Kyoto, al Japó. Això està a Kyoto. És una peça meravellosa i unes mànigues que donen la idea de la riquesa ornamental de lo que seria el barroc europeu. Això és una altra peça amb seda de color, aquí no sé quin color és, però aquí és de color groc, brodada en plata, en fil de plata. A més, heu de fer-vos la idea de que tot això està fet a mà. Vull dir, ara tot això pràcticament és una qüestió industrial. Ara els teixits, jo com a indumentarista tinc molts problemes a l'hora de treballar teixits també, per reproduir vestits antics, perquè evidentment quan et dediques a l'escenari, falseja moltes coses que des d'una platea es poden apreciar com espectaculars. Hi ha molt d'atrezzo, però que visualment ja ha de jugar això, no seria impensable fer un vestit d'aquests tal qual, perquè comportaria una feina brutal. Però com a indumentarista jo tinc problemes per treballar amb els teixits. Per què? Perquè costa trobar els teixits adients per a aquestes coses. Els teixits no tenen la mateixa caiguda d'abans, i no ho dic amb allò de qualsevol temps passat va ser millor, no, però ens arriba molta cosa de Xina i no és el mateix, no és el mateix. Abans el vellut venia d'Holanda o d'Alemanya, era de cotó, era preciós el tacte, el pes, el caient, i ara quasi tot és sintètic, brilla com el pèl de les nines, de les tòmboles, tot és com una mica vulgar. El qual has de fer moltes hores per buscar, o els indumentaristes has de fer moltes hores per buscar teixits per reproduir vestits com ara això. Si t'encarreguen una òpera de Mozart, un Così fan tutte, has de treballar amb teixits que donin la idea de la riquesa de l'època. Si no, no té sentit. Per això moltes vegades en moltes produccions a nivell d'òpera o a nivell de dansa es fan, diuen que és una visió eclèctica o una visió moderna del llibret de Mozart, però bàsicament és per no invertir una fortuna en vestuari tradicional. Però canvia molt. Un Così fan tutte, amb un vestuari del barroc, no té res a veure amb americana i corbata, res a veure. Un altre detall meravellós, això és el coll d'una casaca d'home brodada del 18. Una absoluta meravella. Brodat a mà, fins i tot els botons. Fixeu-vos que hi ha el mirinyac, en la cort europea, el guarda infant ja dona pas una mica al mirinyac, ja s'eixampla una mica les faldes i tot l'ornament continua sent brutal, perquè dins del moviment del rococó i el barroc, aquí també encara van arribar moviments més complexes. A València, per exemple, va néixer el que en món del barroc és el xurrigueres, que li diuen de xurriguera. Si heu estat a València, heu vist segurament el Palau del Marquès de Dosaigües, aquella meravellosa façana, que també és molt barroca. Bueno, València de per si ja és barroca, només cal veure les falles per adonar-vos de què va el tema. Però aquí teniu, per exemple, que les dones continuen encotillades, però que els homes també. Fixeu-vos que els homes es disparen les casaques, s'ajusten les cintures, i a nivell, per exemple, de vestuari, els homes feien servir sedes, velluts, passamaneries, blondes, exactament igual que les dones. Fins i tot a l'hora de maquillar-se, els homes es maquillaven igual, llavis inclosos. Però una societat com molt liberal en el bon sentit i que ara és una mica complicat, o tenim molt complicat a vegades els instrumentalistes, fins i tot per maquillar amb els homes per una òpera o dansa, que és complicat. Les dones sempre estan disposades a maquillar-se, però els homes posen sempre totes les pegues del món. Meravellós aquest quadre. Seda de color pal, Madame Pompadour. Això és el barroc. És la síntesi del que seria el barroc. La indumentària europea per excel·lència. Això que estic dient ara, amb variants, pràcticament era a tot el continent, fins i tot la cort de Catalina la Gran, les corts a Rússia, pràcticament copiaven les maneres de fer de la cort francesa, que és la que marcava l'època. Per què? Perquè els francesos han tingut sempre, i suposo que d'això li ve també el fet de que París sigui una capital emblemàtica en el món de la moda, ho ha estat sempre, és evident, però bàsicament perquè els francesos han tingut no només un gust exquisit a l'hora de tocar, depèn de quines coses, sinó que a més ho han fet amb atreviment, perquè la cort, per exemple, del barroc o la cort anterior, el del 17, espanyola, era avorridíssima. Era un acord amb els colors pràcticament funeraris, on tot estava absolutament tapat, on no hi havia diversió, on fins i tot el vestit dels Àustries, a lo que seria la cort espanyola, era, bueno, tots coneixeu els retrats de Felip II, els retrats de Carles IV, tota aquesta mena de reis, no té res a veure amb Lluís XIV, amb Lluís XV, amb totes les corts aquestes franceses que afegien un plus de vistositat, de teatralitat, que en definitiva el barroc és teatre. Aquesta visió només la tenien els francesos. D'un i dos anglesos també. Els anglesos han tingut un passat magnífic a l'hora de vestuari. Si heu estat a la National Gallery o heu vist vestuaris amb aquests quadres, ho entendreu ràpid. I si us agrada el cinema, qualsevol producció d'aquestes angleses d'època són absolutament magnífiques, perquè cuiden molt això. Un altre vestit amb una seda que sembla que sigui de paper, no obstant és una seda llaurada, també amb color rosa pal. Ja veureu, estic ensenyant tot això perquè després veureu el cop tan brutal que les guerres, les revolucions, marquen el vestuari d'una època. Això és l'exageració absoluta. Això és un vestuari de la cort de Versalles rococó. Perquè us feu una idea, els empentinats de les dones podien arribar a fer metro i mig d'alçària. Metro i mig, no estic exagerant. Aquest d'aquí, metro i mig, no sé si fa, però 70 centímetres d'unidor. Evidentment, es feien amb unes estructures de vímet, sobre això es muntava extensions de cabell, es feien nius d'ocells, vaixells, era una cosa espectacular. Jo m'imagino que la cort francesa devia ser una mena de teatre portat a l'exageració. Tornem aquí, quan entra el cotó i s'abarateixen la producció, diguéssim, d'aquest vestuari, els teixits, els telers, la noblesa, l'alta burgesia continua evidentment pagant els seus teixits, però el poble copia aquestes formes i aquests teixits ho adapta a la seva butxaca. A Catalunya, en aquella època, doncs, les ciutats, aquí per exemple els tallers de Barcelona, Manresa, de sederia, parlo, València, és evident, al segle XVIII València va tenir segurament els telers de seda més importants de tots els països catalans. València, juntament amb Nimes a França, va tenir una influència directa amb la indumentària tradicional, no només nostra, de països catalans, sinó que de Nimes i de València sortien les seres que vestien les corts europees. València, com també passa, ho comentàvem abans, perquè també era molt atrevida a l'hora de la creació. En València s'han fet sederies meravelloses que han vestit, no només, sobretot, vestuari eclesiàstic, sinó que de València sortien les sedes per als papes al Vaticà o les sedes per als vestits de les corts europees. Barcelona d'un i do també els tallers que hi havia. El que passa que tot això, a l'entrar la revolució industrial cau. Mira, aquí us explico que a la ciutat de València hi havia 3.200 telers el 1768. Jo ara no fa gaire vaig estar a València, a l'únic teler que queda a València que encara fa seda manual. Em van encarregar el vestuari dels gegants de Molins de Rei, estaven vestits d'una forma no gaire ortodoxa en quant al vestuari tradicional català i aleshores vaig decidir vestir-lo amb una imitació d'una seda del 18 perquè se suposa que era una pubilla que el pare la porta al casament. Vaig baixar a València, aquí era complicat trobar, no complicat, a veure, si estem molt a prop d'una metròpoli, Barcelona es troba de tot. El preu és una altra cosa. Aleshores sí que vas trobar una seda semblant a Barcelona en una casa que es diu Gastón y Daniela, però aquesta que no era seda, que era seda i rayón barrejat, costava 260 euros al metre. Al metre. Baixo a València i vas trobar una imitació també perfecta, però em va costar 21 euros. Per això, els indumentaristes, baixem a València, he comprat algunes coses d'aquesta mena de robes. Però aquest tio que es diu Català, Rafael Català, per cert, que està en una zona industrial a prop de València capital, són molt amables i a més us poden ensenyar l'únic teler de seda que es conserva segurament a tot l'estat. I encara avui dia a preus exorbitats es treballa a 40 centímetres d'amplada el que serien les espolins de seda que llueixen la gent que pot en falles. En falles o en les festes de les Gaietes de Castelló, a la Madalena, o a la Vella del Foc, a Alacant. Com el món de les modes també ha arribat a aquesta mena de tallers i com a València a vegades els ha anat una mica tota aquesta història de les mans de l'indumentària tradicional, cada any hi ha modes fins i tot amb les falles a l'hora de treballar la seda i si aquell any no sé qui diu que es posa de moda el color és Virgínia, doncs les falleres van des Virgínies. Però bueno, això a nivell d'indumentarista són anècdotes, però que comporta també que a vegades es fan coses espantoses perquè encara que la seda sigui un material noble, no és el material el que fa al final el resultat, continuarà sent un material noble, però si és una horterada, és una horterada, encara que sigui de seda, no ens enganyem. Recordem tots que el marbre és marbre, però que la lambra està feta de guix. O sigui, el que es fa amb un teixit té molt a veure amb el bon gust, més que amb la base de la qualitat del teixit. Aquí podeu llegir lo dels set arts de la seda, els barreters d'agulla, els velers, que són el que hem fet referència a la Casa dels Velers, que podeu, i es pot visitar, podeu visitar la Casa dels Velers a Barcelona, l'heu visitat, fantàstic. Els velluters, els torcedors, els tinturers, els perxers, els galoners i els passamaners. Aquestes set arts de la seda van crear una sèrie de gremis que van tenir moltíssima influència a tots els països catalans. També tenia aquestes set arts de la seda, també estava a València capital. Això és una seda adamascada. Els damascos també comencen a arribar. Orient, les campanyes invasores o de conquestes d'Orient, de sobte descobreixen el món aquest exòtic. I aleshores la influència des d'Orient, que fins i tot passa per portar els tulipans cap a Holanda, també passa per portar els dissenys de Samarcanda o d'Isfahan. En aquest cas és un damasc que fa referència a la ciutat síria de Damasc i aquests damascos es fan amb seda recuperant dissenys orientals que es van posar molt de moda al continent europeu. I exactament igual que el cashmere, tots tenim present l'estampat del cashmere. A mi personalment m'agrada molt el cashmere. Però va ser amb les campanyes de la Índia dels anglesos quan a nosaltres ens arriben els dissenys aquests. I amb el vestit tradicional català hi ha moltíssimes mantes de guarniment fetes del cashmere, homes, dibuixos que ens arribava de la Índia. Però tot això, fixeu-vos què passa, arriba a Europa a través de la ruta de la seda, es distribueix a les corts europees, arriba a Anglaterra, d'Anglaterra salta a França i de París ens arriba a nosaltres. Això és parlant de seda, segle XIX, una dona valenciana recollint capolles de seda per treure el fil i per confeccionar-les. Un espoli de seda de València del segle XVIII. En aquest cas també brodat amb fil de plata. Aquí us explico, bueno, jo podria llegir-ho, que la seda evidentment és un material tan noble que fins i tot avui dia, quan parles de seda, sempre és un plus afegit. La seda és la seda. I encara avui dia té aquesta mena de pàtina com per sobre de la mitjana. La seda, fins i tot el tacte, jo suposo que és de formació professional, però jo sóc incapaç d'entrar en una tenda de roba si no vas tocant-ho tot. És una qüestió d'assimilar textures i teixits. Fixeu-vos si la seda era important, que clar, la gent que podia pagar-se una prenda de roba de seda era un patrimoni de la família, i per això en moltes contrades, sobretot en zones rurals, ja no tant a les grans ciutats, però en zones rurals dels Països Catalans, es passava de pares a fills, o de pares a filles en aquest cas. Curiós el que explico aquí sota, que a València els capolls de seda que eren defectuosos es feia el que ja deien l'aldúcar, que era una seda no de tanta qualitat però que era quasi inapreciable, però aquesta seda era destinada al consum de la gent no tan benestant. Sempre ha hagut el mateix. Dos exemples dels cossos de les dones cenyits per als corsers. Corsers magnífics, per cert, que a l'hora d'avui dia jo podem reproduir-los com indumentaristes, de fet els reproduïm, el que passa que avui dia, com tot és ràpid, tots són canvis ràpids, has de fer això mateix, però que es pugui treure i posar en qüestió de segons. Es pot fer, eh? Es pot fer, però es fa. Evidentment no van lligats així, perquè si no podíem estar una hora per vestir una nena o més i una altra hora per desvestir-la. Vaig passant imatges fins a arribar. Això és com es desplega un gipó valencià del 18. Això és la part de darrere. Diguéssim, la part de frontal són les ales laterals que teniu a banda i banda i és on anava cosit. Hi ha infinitat de dissenys d'aquesta mena de cos que és pràcticament va ser general a tot el continent i que fins i tot per dones que tenien criatures, fins i tot hi havia amb finestretes per alletar la criatura, s'obria una finestreta i es podia alletar. Vull dir que tot està inventat. Això continuem al rococó. I aquí és on marquem ara un abans i després en totes les modes europees, la Revolució Francesa. La Revolució Francesa cau literalment d'una forma ensordidora a tot el que seria la indumentària tradicional i convulsa les costums, no només a França, rebota tot el món conegut. Bueno, hem de recordar que durant la Revolució Francesa es va fer la Declaració Universal dels Drets Humans, estava Diderot per mig, hi havia una quantitat d'intel·lectuals, de polítics que van alterar el rumb del món, literalment. Cau la Bastilla, i aquí és curiós, però al caure la Bastilla amb la Comuna de París, el poble entén que la calça curta, és a dir, el pantaló del 18, que fins i tot tots hem vist amb els esbars o en pel·lícules, que és el pantaló que va una mica sota genoll, que surt fins i tot una miqueta del calçotet llarg dels homes, anava a la mitja, fins i tot lliga cames, formava part de la burgesia, de l'alta burgesia, amb la qual la Comuna, la Revolució, entén que ha de canviar el tema aquest i aleshores imposa, neix el pantaló llarg. El pantaló llarg neix justament aquí, evidentment no és immediat. Aquesta mena d'estats convulsos comporta que no és un dia per l'altre. Hi ha gent que encara mantenia el pantaló curt, però que s'imposa el pantaló. I d'on ve pantaló? Curiosament, de la Comèdia de l'Art hi ha un personatge que es diu Pantalone i aquest personatge portava sempre uns pantalons una mica estrambòtics per l'època, eren pantalons llargs, que a vegades semblava una faldilla pantaló. I aleshores, justament per semblar-se a una cosa que era molt popular i que es representava a tota Europa, en mercats i places, en la Comèdia de l'Art, i aquell personatge, que era un personatge bastant curiós, una mica friqui, aquest personatge forma part, mira per on, a terra, a finals del 18 amb la cultura mundial i canvia el pantaló del 18 per un pantaló llarg. Per això que si totes les modes a partir de 1810 ja els homes vesteixen amb pantaló llarg, no es veuen ja els pantalons, hi ha la transició, però ja no es veuen els pantalons de calça curta, per dir-ho així. Aquest quadre és el famós quadre de la llibertat aquí en el poble, un magnífic quadre, per cert, i que aquí també hi ha un element molt curiós, que és la dona que avança amb la bandera francesa guiant el poble, bàsicament per sobre de la burgesia. No sé si és molt visible la projecció, la dona va coronada per un barret frigi, porta un barret frigi, també és un símbol de la República Francesa. Ara amb el barret frigi fem un flashback ràpid, ben bé, bueno, sí, més o menys. perquè el barret frigi té molt a veure amb una prenda tradicional del nostre país i que a més és una prenda que per desgràcia nostra ha quedat relegada a una disfressa. Ara encara hi ha alguns artesans que han recuperat la tradició de reproduir-les i fer-les amb llaneta o amb diferents teixits com era tradicional. Estem parlant de la barretina. La barretina que representa no només el poble català, representa el poble català, és evident, qualsevol gravat que hi vegis ràpidament en veuràs una barretina i ràpidament identificaràs a Catalunya, ràpidament. Però no només a Catalunya. La barretina s'estén per tota la Mediterrània. De fet, el fet de que la barretina, el barret frigi, coroni a la República o coroni el que seria la llibertat, que sembla el que representa aquesta, no representa la República, sinó la llibertat, té molt a veure amb que durant l'Imperi Romà el barret frigi de fet neix a Frígia, que era Fenícia. S'estén per tota la Mediterrània, però segurament a nosaltres els catalans ens arriba a Empúries. Curiosament, diuen que probablement a Empúries, que està a la desembocadura del Fluvià, la barretina arriba amb els esclaus o amb els navegants. Els esclaus ara els diré per què, l'apreciació. I segurament per el Fluvià, puja per el Fluvià, per això durant molt de temps Olot i la Garrotxa, l'Alta Garrotxa, o sigui la capçalera del riu Fluvià, es van fer durant molts anys, fins ben bé abans de la Guerra Civil Espanyola, es van fer moltes barretines. Perquè us feu una idea, a vegades tenim la barretina vermella, sí, però hi ha 350 varietats de barretina a països catalans. Fins i tot a l'Albufera de València es feien servir barretines. I fins i tot en el que era l'antiga, el domini de la Mediterrània dels catalans va comportar que la barretina es va estendre també per tot arreu, no només amb els fenicis, sinó amb nosaltres també. Vas a Sicília i veus el folclor de Sicília i porten barretines. La barretina és una prenda importantíssima i és curiós que nosaltres com poble no hem sabut mantenir aquesta, ens veiem obligats a reproduir-les als instrumentaristes. Abans hi havia un senyor molt gran a Castelló, a Catí, que les feia, i ara ja aquest senyor em sembla que ja ha mort, amb la qual ara pràcticament a països catalans les barretines són impensables de trobar, a no ser que algun mercadillo o algun artesà les faci, així que les reproduïm bàsicament. Perquè és una prenda importantíssima que té molt a veure. El que us parlava abans del símbol de llibertat de la barretina és perquè els romans, quan donaven la carta de llibertat a un esclau, li regalaven un barret frigi. Per això aquesta relació amb la llibertat, no dels catalans, sinó per exemple a França, del que seria aquest barret. O la Comuna de París, que parlaven abans, la Comuna de París imposa, neix a l'estil directori. L'estil directori evoluciona després cap a l'imperi. Napoleó, com César pràcticament, Napoleó, al crear l'imperi, i elegir-se amb pràcticament César, perquè és el que ell pretenia, per això es diu imperi, perquè pràcticament l'estil que marca napoleònic absorbeix el directori de la Comuna de París, en aquest cas desapareixen els volums amb el cos de les dones, els cossos ja no són tan cenyits, puja l'escot fins sota pit i els vestits són molt més elegants, molt més caients i que volen recuperar les formes d'una columna romana amb les estries de les columnes, o grega en aquest cas. El xal apareix aquí, que és el que comentava abans, la influència de lo que seria les indianes i quadre important. Aquí, si observeu les dones que estan... Seria? Sí, correcte, allà. Si observeu les dones, ja no són tan aparatoses vestides. Ha fet un canvi radical en qüestió de 15 anys, del que seria la Bastilla fins a Napoleón. Aquest quadre és un quadre brutal, perquè és tot un tractat d'indumentària d'imperi, a part, evidentment, que estem parlant de Jacques-Louis David, que és un dels grans pintors francesos, i que aquest quadre és un quadre meravellós, fa 10 metres per 4, s'ha de dir, 10 metres per 4 i pico, i està al Louvre. És un quadre que jo us recomano, sobretot l'observació, perquè l'acabat dels teixits, l'acabat de les figures és magnífic, i retrata un fet històric amb un punt de mitologia, però que ens ha arribat a través de la història com un moment èpic. El papa, a Notre Dame de París, corona Napoleó. I quan el papa vol coronar Josefina, Napoleó li treu de les mans la corona i és el mateix Napoleó que està coronant a la seva dona. Fixeu-vos que tant Napoleó va vestit com un cèsar romà. Exactament igual, que sembla que sigui Quo Vadis, això més que... Doncs Napoleó està vestit com un cèsar, evidentment molt més ric segurament que durant l'imperi romà. I Josefina també, vestit amb uns teixits meravellosos, i s'agenolla sobre un coixí blau amb la flor de lis, símbol de evidentment, de la realesa francesa. Fixeu-vos com van canviant els vestits de les dones, ja no és un cos tan ajustat, encara que hi ha algunes referències de la transició del vestuari, però fixeu-vos que ja s'acosta molt més a el que serien les formes de les escultures clàssiques. Això seria un cashmere, un d'això de cashmere, imperi i directori. Podien ser, si ara ho poseu un color blanc, podien ser escultures gregues, algunes d'elles. Si heu vist a vegades aquestes terracotes dels romans, aquestes terracotes petites que representen dones de la cort i tal i qual, pràcticament és això. Això és la síntesi del que seria l'estil imperi. I ho fem a través també de Jacques-Louis David, el pintor aquest famós, i a través d'una de les dones que van marcar la moda a la França de l'època, és Madame Récamier. Madame Récamier era d'aquestes persones que segurament encara existeixen, que són capaços d'entrar en una habitació i trencar l'atmosfera, perquè ella mateixa, l'elegància d'aquesta dona que marcava les tendències al París de l'època, va pràcticament portar la moda a l'excel·lència. I com deia Coco Chanel, l'elegància sempre és la discreció. I aquesta dona era elegant i absolutament discreta. No era molt amant del vestuari recarregat, però era capaç de portar el vestit com ho porten aquí. Queda molt evident que vulgar no era. Aquí seria una altra fase, això és de la qüestió dels esbarts i la indumentària. No, ara, si de cas, això és una visió d'un altre francès, Racinet, que va fer una enciclopèdia sobre la indumentària, i Racinet, fixeu-vos que fa una referència al vestit de Països Catalans. En aquest cas parla de... Aquí això és el Principat, eh? Però fixeu-vos que hi ha color, sorprenentment hi ha color. Que fixeu-vos que fins i tot el pagès que teniu en aquesta banda d'allà va vestit de vellut marrón. I aquest del mig, que va tan ajustadet, va vestit de seda. I fixeu-vos que el vestit tradicional nostre, tots tenim present la pubilla i l'hereu, oi que sí? L'hereu, pana negra, vellut negre. La pubilla, cretona de màquina de cosir, la còfia i les mitenes. En canvi aquí, sí que mitena, sí que, la mitena de fet és una derivació del que serien els manegots de treball. Arriba un moment que passa a ser una qüestió ornamental. Igual que la còfia. La còfia també l'hem portat als homes de Catalunya. Ha quedat relegada com si fos una prenda del País Valencià, però nosaltres hem portat també això durant segles, eh? Nosaltres vam ser capaços de filtrar tota aquesta indumentària i ens arriba tant copiant els teixits, les formes, els motius florals, ens arriba i la filtrem amb la nostra cultura d'una forma que funciona perfectament, però no hem estat capaços capaços de conservar-la. Aquí també has de dir que la secció femenina va fer destrosses amb la indumentària, a part d'altres destrosses, és evident. Però parlant d'indumentària, la secció femenina va destrossar i va fer una síntesi una mica carca de lo que seria el vestit tradicional, relegant-lo a una disfressa. Disfressa que a dures penes aguanta la mirada. Jo, avui dia hi ha coses que m'escandalitzen i la meva funció és insistir per recuperar la dignitat del vestuari tradicional, independentment de les èpoques. Tornem amb el vestuari. Això és Racinet. Recordeu que Racinet francès va venir a fer-nos a nosaltres una enciclopèdia, però fins i tot va incloure Catalunya dins del que seria el vestuari tradicional. I veieu que hi ha color, hi ha moltes maneres de... Fins i tot hi trobeu una barretina de color groc. Pensem que totes les barretines són les vermelles, no hi havia molts colors. Una menestral catalana. I aquí podríem anar ara amb diferents vestits tradicionals. El que sí que és important que tingueu en compte és, curiosament, la quantitat de paraules que coneixem d'indumentària i que no sabem d'on venen. Per exemple, quan parlem d'una corbata, la corbata ve d'un moment concret de la història. A mitjans del segle XVII i davant de Francesc I desfilen un exèrcit croat. Aquest exèrcit croat, malgrat la uniformitat de les vestimentes, evidentment, d'un exèrcit, portaven uns mocadors anusats al coll amb moltíssima gràcia. Evidentment, la desfilada era a París. I bons són els parisins per ràpidament copiar el tema. I d'aquí ve lo de cravat, corbata. Direm corbata bàsicament per això. Amb això, com amb moltíssimes coses amb la indumentària, com el fet de que les dones es corden cap una banda, els homes cap una altra, la cremallera, el velcro, tot això, quan neix torna a revolucionar el món del món de la moda, el món del vestir i, evidentment, les costums. Com tot evoluciona i com des de la revolució industrial cap aquí tot el món ha estat accelerat i ara més que mai vivim tots acceleradament, arriba un moment en què ara ens vestim i a vegades no som conscients de tot el que comporta, tota la història que hi ha darrere de tot això. I què vull dir amb això? Que malgrat que a vegades no ens sembla que ho fem, som esclaus també, entre cometes, dels teixits, de la moda, perquè evidentment ens vestim, ens continuem vestint i que evidentment tots busquem alguna cosa que ens acabi de sentar bé, que ens agradi i sentir-nos a gust. És molt important no sentir-nos disfressats, que seria el cas d'aquestes dones que hem vist al rococó i al barroc, perquè segurament elles ho assumien amb absoluta normalitat. Però que és important que tinguem en compte que sí que és veritat que les modes té molt a veure amb les classes socials i les robes té molt a veure amb les classes socials, però que el fet d'assumir amb aquesta normalitat fa que la moda, els teixits, les robes en general formin part del dia a dia i passin més o menys desapercebudes, avui més que mai, però que estan absolutament presents sempre. Si voleu fer alguna pregunta, fins on hem arribat, encara queda una miqueta, i si no, doncs, com vulgueu, podem continuar. Sí? Digues.
El jacquard.
El sento.
Li torno a fer. En Jacquard,
sí,
amb la seva tècnica,
sí,
va lograr canviar en el seu temps,
sí,
el sentit social que tenia la moda. Sí. És a dir, li faré una comparació.
Sí.
Anys enrere, aquí la persona que anava amb un Mercedes implicava ja un estatus, mentre que avui en dia no és el mateix. El que una persona que
sí,
aleshores, en Jacquard, aquest sentit social que tenia la moda,
sí,
el va canviar amb la seva tècnica?
Sí, el va canviar, evidentment. La tècnica del jacquard va comportar també una altra manera de veure el teixit, una altra manera de concebre el teixit i la trama. Aleshores, aquestes trames també es van posar de moda i evidentment que va marcar una època el jacquard. Igual que va marcar una època, tots, o sobretot les senyores, bàsicament, entendran ràpidament la trama o els teixits que fa Chanel. Chanel, aquest teixit no és nou. Chanel fa molts anys que va inventar, encara avui dia això també marca un estatus. I potser el jacquard també. I quan tirem enrere amb el segle XX i mirem l'època del jacquard, estem parlant dels 30, els 20, els 30, els 40, pràcticament totes les modes nascudes a l'ombra de lo que seria l'art déco o les modes de mitjans del segle XX, malgrat que també va ser una època convulsa amb la Guerra Mundial, i sí que va marcar una època. El jacquard es va estendre després a les classes populars, però de moment va marcar un estatus al jacquard. Per què? Perquè era una tècnica novedosa, amb la qual, evidentment, qui té més poder adquisitiu és la que primer acaba de comprar o acaba de consumir aquesta mena de teixits.
Digues, digues. Una altra pregunta, i aquesta ja és ja curiositat.
Sí.
Aquests vestits tan sofisticats que vostè ha ensenyat segle XVII, segle XVIII,
sí,
com s'ho feien per rentar-los, per no malmetre el teixit i que tingués l'aspecte, sí, de nou? Perquè això és una fortuna. Com s'ho feien, això?
És la pregunta...
O no el rentaven?
No es rentaven molt, eh? No es rentaven molt. Els vestits, espero que... No es rentaven molt. Aquests vestits que hem vist, torno a dir, que no eren a l'abast del poble planer. Eren a l'abast de gent amb molts diners. Com ara, la gent que té molts diners tampoc renten ells, ni escombren, ni netegen, ni condueixen tampoc. Ja tenen xòfers, tenen minyones, tenen cuiners i tenen majordoms. Aquesta gent, clar, era molt fàcil tu treure del vestit de seda i dir-li a la criada: m'ho rentes amb molta cura i a mà. Pues, clar, pues, amb tot, absolutament tot a mà. I planxar, perquè a més tenien que planxar. Planxaven amb les planxes de ferro de tota la vida. Vull dir que és que ara vivim una època que tot això ha comportat una sèrie de comoditats que abans eren absolutament impensables. Però sí, aquests vestits es rentaven. Ara, no pensis que rentaven molt, eh? Evidentment, si tu tens un vestit de seda, te'l posaves un dia i segurament aquest vestit s'aguantaria sol, quasi bé, no? Però que aquest vestit podia estar igual un any que no es tocava, perquè es portava i es tornava, sí. Es rentava més la roba interior. Es rentava la roba interior, però el que és el vestit exterior no. De fet, per exemple, fixeu-vos una cosa, una anècdota que explico amb parlem de vestuari tradicional. Les dones a Catalunya, al Principat o a Països Catalans, vestien amb tres faldilles quasi bé sempre. Amb dos faldilles i els anagos. Era la faldilla, la que es veu, la de bonito, per dir-ho així, que diuen els valencians, la faldilla de bonito. Però sota la faldilla anaven els bions, que era la faldilla de treball. I sota la faldilla de treball anaven les enagos. Ho dic això perquè quan una dona sortia de casa arreglada i anava al mercat, anava amb la faldilla de vestir per sobre. Però quan anava a treballar al tros o estava a la casa, aquella faldilla que anava folrada per interior s'agafava dels plecs de sota, es tirava cap enrere i es lligava aquí, de forma que quedava el folre de la faldilla per poder fer així amb les mans i la faldilla que es rentava, que era la de sota. La faldilla bona es rentava més de tard en tard. Això, la gent normal, aquests vestits de seda podien estar mesos, o fins i tot diria que anys, depèn de quins vestits. Això, parlem dels vestits, ara no parlem de les perruques.
Bona tarda.
Hola, digue'm.
En quina època van començar a sortir els corxets per vestir les senyores? Els corxetes, no sé com es diuen.
Sí, els gafets, diguéssim.
Els gafets, això.
Els gafets ja estaven inventats el 17 i el 18, ja hi havia gafets. Fets a mà, eh?
Fet a mà, per això.
Fets a mà, ara tot, com es fa tot amb una màquina. No, abans feien els gafets un per un. Sí, es cosien un per un.
Sí, i el mantó de Manila per què?
El què?
Mantó de Manila.
El mantó de Manila. El mantó de Manila, que és una pregunta fantàstica, curiosa, perquè a vegades el mantó de Manila, quan arriba a Europa? Arriba amb la guerra de Filipines. Quan la guerra de Filipines, molta gent va viatjar a les illes i aleshores descobreixen una prenda meravellosa, sempre bordada amb motius florals i ocells, i que ve directament de Manila. Has de dir que el mantó de Manila original quasi sempre té motius orientals, quan arriba a Europa aquí s'absorbeixen els motius i s'afegeixen motius més florals. Quan parlem d'un mantó de Manila a Sevilla no té res a veure amb un mantó de Manila com estava concebut a la Manila del 19. Arriba durant la Guerra de Filipines i és una prenda que fins i tot amb el vestuari tradicional de Catalunya hi romp, però en llocs puntuals. Hi romp al Delta, hi romp al Vall de Gitanes i sobretot en valls vuitcentistes. Però que no és una prenda, diguéssim, que entri dins del nostre folclor, salvo aquestes danses del 19 i el 20. El mantó de Manila arriba a nosaltres amb la Guerra de Filipines. De fet, bueno, jo almenys, però avis que havien estat a la Guerra de Filipines havien portat sempre aquests mantonets, el mantó de Manila i sempre... Per això es diu de Manila, bàsicament. Sí, l'època de Co va ser una època meravellosa perquè era el contrapunt. L'art de Co... tornem una altra vegada a aquesta simplicitat. L'art de Co recupera el que seria, clar, després de l'imperi, el que és el segle XIX, quan entrem dins del segle XX, les modes dels anys 20, tots i totes les tenim més o menys present. El tipus de vestit dels anys 20, dels anys 30, als anys 30 comença el decor i aquesta mena de transició. El modernisme, evidentment, no el podem passar per alt. El vestuari modernista és meravellós i tots podem anar... La col·lecció Rocamora ja ara està al Museu de Disseny a la plaça de les Glòries, però podreu veure exemples de vestuaris modernistes absolutament meravellosos. El modernisme com a eclosió de moda, que hem passat per alt, evidentment, perquè és impossible abarcar-ho tot, neix a finals del 19 i evidentment té una influència també a tota Europa. Recordeu que de ciutats modernistes, quan parlem d'aquestes ciutats ràpidament et veu modernisme, doncs, evidentment és Barcelona, París i Brussel·les. És Viena, però Viena, a Viena se li diu Secession, però en definitiva és el modernisme nostre. A Alemanya es diu Young Steel, però és el mateix. L'art déco neix per la, no la necessitat, però sí la sensació de voler recuperar una mica les línies estilitzades de l'imperi, però filtrades amb la modernitat. Quan parlem de l'art déco, si teniu present el Chrysler Building a Nova York, ràpidament veieu aquesta mena de simplicitat, però que té aquell punt clàssic. En contrapunt a la moda del déco, que és una moda senzilla de línies pures i que té referència sempre com molt tecnològica, es recupera aquesta prenda del mantó de Manila, que era el contrapunt barroc, per dir-ho així, en moviment per la moda aquesta. I sobretot amb l'època del déco, les grans orquestres a l'Europa abans de la Guerra Mundial, la Segona Guerra Mundial, aquestes grans orquestres, tots tenim present artistes, per exemple, del Paral·lel a Barcelona o les orquestres a Berlín abans de la Guerra Mundial, el mantó de Manila també estava a l'ordre del dia. Sempre amb motius molt específics per l'època. Pel moviment artístic. Perdó? La manteleta. La manteleta, la mantellina, hi ha moltes... La capeta. Sí, 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 la manteleta. O la balona, sí, és que la balona té una altra forma, hi ha moltes... Sí. Això que veieu aquí a la fotografia, què diríeu que és? Una manteleta o un mocador? Molt bé. Això... Molt bé. La manteleta, hi ha moltes tipologies, però la manteleta, com es posava, i sobretot amb el vestit tradicional, hi havia moltes maneres de posar-la. Podia ser creuada sobre el pit, lligada darrere l'esquena, podia ser amb un nus i dins del corsé, podia ser amb un fermall i amb els pics fora, i el pic de la manteleta no podia passar, diguéssim, de lo que seria el final de l'esquena. Ha de quedar més o menys aquí. Lo maco era, i per això amb les manteletes dels catalans i a País Valencià també, a part del fermall hi havia una petita agulla que es posava vertical darrere. Darrere la manteleta el que es feia era plissar-la com si fos un vano i aquí es posava l'agulla que quedava diguéssim, enganxada a lo que seria l'esquena del corsé. Per això la manteleta es mantenia sobre diguéssim, les esquenes fins a ser anudada. És això el que volia vostè? Gràcies.
A veure,
Més coses?
Jo volia preguntar...
Ah, perdó, vale.
Bona tarda. Jo volia preguntar, així com quan la dona es va incorporar al treball, sobretot aquí a Catalunya, les fàbriques de teixits, etc., va canviar molt les modes, no les modes, la manera de vestir.
Sí.
Aleshores jo pregunto, en aquella època va passar això. Ara, actualment, que sobretot la gent jove, amb texans foradats, ensenyant les cames, vull dir, què representa psicològicament això a la societat?
Psicològicament? Bé, jo crec que els joves han estat joves sempre, fins i tot diria que a qualsevol època de la història els joves han tingut una altra manera de reinterpretar quasi sempre això. Hem de recordar una cosa, que aquests texans, els vaqueros que tots coneixem, no són d'ara, ho va inventar el senyor Levi Strauss al segle XIX, com un pantaló de feina per les mines a Nord-Amèrica. I per això tenen aquestes menes de rematxes o de reblons al que és el pantaló, per aguantar el fet de que se ficaven les pedretes o les pepites d'or sobre les butxaques. Però com les modes, com quasi tot, també passa per al negoci, això es reinterpreta d'una altra manera. Si hi ha algun estrat de la població factible de ser, no dic manipulat, però sí de la qüestió de més fàcil, més permeable al consum, és la gent jove. Aleshores és fàcil que a partir d'aquí, a partir dels texans, s'inventin texans de color, texans que valen una fortuna i a més estan envellits i trencats, i els hi agrada, però bueno, jo crec que en definitiva psicològicament fer una anàlisi és complicat, però jo crec que l'única psicologia possible aquí és que la gent jove reinterpreta sempre, no només les modes, reinterpreta tot. Però la història, la maduresa, tot segueix també el seu curs i tot això com continua, tots sabem com funciona. Tots hem estat joves i tots hem fet una mica de reinterpretar aquestes coses i no crec que tingui major importància. Estic d'acord amb vostè amb una cosa, i és que si hi ha alguna cosa que no abunda avui dia, no sóc un home negatiu, sóc un home absolutament positiu sempre, però si una cosa avui dia no abunda és el bon gust. Això cada vegada ho tinc més clar. Aleshores, tots assistim, sigui al dia a dia, en programes de televisió, en modes, en vestuaris, o en maneres de pintar-se, o en maneres de fer, que són absolutament vulgars. Forma part del nostre món, curiosament és un món que més que mai està connectat amb tot, més que mai tenim la informació al nostre abast, més que mai tenim només amb un smartphone l'accés a enciclopèdies, l'accés a la informació, i és el moment de la història que més, jo anava a dir ignorància, potser una mica fort, ho dic perquè tracto molta gent jove també amb el meu treball del dia a dia o amb la universitat, i és increïble com que tot això que hem lluitat gent de la meva generació, de la vostra, per aconseguir, estem en un moment que és com un... costa una miqueta. Costa perquè intento recuperar a vegades imatges, sigui en pel·lícules, sigui en llibres, imatges antigues, i la gent està acostumada a un consum molt ràpid de quasi bé tot. I jo crec que no és una qüestió de ser jove, o és senzillament les modes i com va el món i com funciona. El que és sorprenent és que a vegades els dic deixeu una mica les pantalles de banda, deixeu una mica la tablet, el mòbil, desconnecteu, és important també desconnectar d'aquestes coses. I a vegades quan portem una vida tan estressant, tan ràpida, que quan parem nosaltres mateixos ens sorprenem de que el cor continua bategant i que hi ha coses més importants que la tablet o el mòbil. I que el que parlàvem abans amb tu, curiosament, a vegades la gent jove no entén que abans també quedàvem, anàvem als llocs, ens citàvem, anàvem a sopar amb els amics i no teníem WhatsApp ni coses d'aquestes. Vull dir que el món va com va i és important adaptar-se als temps. Vull dir que no sóc dels que pensa que qualsevol temps passat va ser millor, no és veritat, però que els joves sempre han estat joves i que reinterpreten la moda i les costums com són, i que quan tenim ja una edat potser tu mires amb una mica de distància, però al final quan penses quan era jove, si fa no fa, feia més igual. Més coses? Sembla que aquell senyor... amb això només hi ha... Ah, perdó.
Hola. Som en un poble de puntes. Quin...
Ah. És que amb això necessitaríem 3 hores només per parlar de les puntes de coixí d'Arenys. La col·lecció Rocamora, de què us he parlat, i aquí també hi ha el museu, no? Magnífic. Però en qualsevol museu etnològic, sigui el de Ripoll, sigui el Hub de Barcelona, que abans estava la col·lecció Rocamora, les puntes d'Arenys, és ineludible, vull dir, és que han de sortir, sempre. Aquestes puntes també no tothom podia accedir a aquest treball que es feien aquí, com en molts llocs que feien aquesta mena de labors. Hi havia gent amb unes mans meravelloses, però que feien aquestes puntes doncs, per gent amb diners, evidentment. La gent del carrer no portava les puntes d'Arenys, encara que fos ella la que ho fes. Per això ha passat amb la seda, amb les puntes, però és que només amb això hauríem de fer ja un monogràfic només sobre Arenys, les puntes de coixí i l'adaptació. Però clar que és importantíssim. Disculpeu no haver fet referència a les puntes de coixí, però és que hi havia tantes coses i parlar d'indumentària és com molt ampli i és normal que es puguis anar d'una banda a l'altra i és complicat això. Però sí, sí, és importantíssim. La història de la indumentària tradicional catalana, bàsic, bàsic, important. Perquè el davantal, de fet, totes, fins i tot amb vestit de cerimònia, al segle XVIII i fins i tot XIX, el davantal formava part del vestuari més ric. Aquest davantal no és un davantal de feina. Aquest sí. Aquest és un... perdó, no és un davantal, és una faldilla de treball, la faldilla que va sota. Però si fixeu-vos, bueno, això és un figurí que vas fer pel Bolero de Castelló, però Bolero de Castelló... Però us fixareu, ara no trobaré cap davantal aquí, però és igual. El davantal de feina era un davantal normal, amb moltes tipologies. El davantal podia donar fins i tot tota la volta el que seria la faldilla, podia ser un davantal curtet, podia ser un davantal amb dos butxaques, amb una, amb tabelletes, però de feina, amb robes normals, amb cotó i fàcil de rentar, perquè era el davantal que s'utilitzava de treball. Quan la dona es vestia bé per a una cerimònia, una dansa, una cerimònia religiosa, el davantal es continuava portant, però un davantal de seda, un davantal amb lluentós, un davantal amb farbalans, amb puntes de coixí, igual que una camisa de treball, era una camisa de treball, era senzilla, i la camisa de vestir portaria puntes de coixí, també segurament, el que seria l'escot, el que seria el coll, el que serien les mànigues. Vull dir que... com abans la tipologia del vestuari a nivell de morfològic o de formes no canviava substancialment, el que es feia era enriquir en funció del moment social que es lluïa el vestit. Però ara hi ha moltíssima varietat per triar de tot. Ara podem vestir de seda i podem vestir del que vulguis amb preus més o menys assequibles. Abans no. Abans era tot com molt limitat, amb la qual cosa s'hi reinterpretaven les formes de tota la vida però adaptant-les. Igual que les barretines, per exemple, tots identifiquem que salvo en algunes zones de la Garrotxa la barretina musca era una barretina d'enterro, en quasi tota la resta del Principat, la barretina musca, que és la de mossèn Cinto Verdaguer, la que va sobre aquesta barretina, era una barretina de cerimònia, era una barretina de vestir. Vull dir que, era un barret de treball, sí, però també complia una funció social i que hi havia, igual que el davantal, hi havia un... es lluïa en funció del moment. Digues. Hola. Els cafets. El cierre de clec. A veure, hi ha cierres de clec ja fets com una mena d'aro, ja, o sigui, de finals del 18, començaments del 19 ja hi havia aquest tipus. No el que ara estem pensant amb el cierre aquest, que sabem que és aquest botonet que encaixa, això és més posterior, i això neix en la revolució industrial, que és quan els cierres ja es fan amb els motllos, es marquen amb els motllos i ja es munten i es fa el que seria una peça i l'altra i encaixen. Això ja neix amb la revolució industrial, quan l'estampació directament sobre metall. Però de cierres ja hi havia, fins i tot hi havia cierres d'ivori, de marfil, fets amb ivori.
Vull dir que abans, com tot es feia a mà i tenien temps per tot, i això és una cosa difícil d'entendre avui dia des del nostre punt de vista, perquè ara tenim això, llum elèctrica, però és que aquesta gent era capaç de brodar, fer puntes de coixí amb la llum de les canelobres, amb les espelmes o la llum del dia, evidentment. Però abans tot es feia amb un temps, amb una cadència molt diferent. Això no només amb la, no només amb la indumentària, eh? Només cal donar la volta per als edificis aquí mateix a Arenys, alguns edificis modernistes, i veus que la gent tenia temps per fer aquelles meravelles. Avui dia posem quatre totxos i tot va endavant. Encara hi ha exemples bons també.
Més preguntes?